Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada per tal d'acompanyar-los, com sempre. Fins les dues en molts convidats que de seguida repassem i presentem. Salutacions de Sheila Hill. Convidats o més bé, avui crec que tot convidades, les que passaran pels micròfons de la 92.2. Ja saben que aquesta setmana, el diumenge, es commemora el 8 de març i per això des d'aquesta casa també hem volgut donar especial protagonisme a convidades, si algun home també és benvingut, no? Però especialment a dones en aquest programa. Doncs avui ens acompanyarà una convidada tradicional des de Podonova, l'experta, la podòloga Laia Vilanova. Parlarà d'alguna afecció especialment al peu de la dona, però també parlarà encara de les traves que es topeten elles com a professionals per a arribar, tot i que n'hi ha alguns casos, a càrrecs de responsabilitat dins dels diferents ens que doncs, controlen i gestionen la podologia. Doncs d'això en parlarem, però també, com ahir vam tenir ja una experiència, avui parlarem amb una empresària de la localitat, amb Maite Mulet, de Tec Idiomes, per tal de repassar la seva trajectòria i també conèixer les dificultats que pot haver topetat en aquesta trajectòria professional. Doncs també amb ella estarem i avui visita política des de les Alqueries. La seva alcaldessa Esther Lara passarà pels micròfons de la 92.2 per tal de repassar actualitat del municipi i també conèixer el seu parer respecte a altres assumptes d'interès nacional. Doncs amb ella també estarem avui i en l'espai de la UPC avui no tindrem el tècnic José Gisbert, sinó que també ha cedit espai a una companya. Ens acompanyarà la psicòloga del centre de dia Lluís Alcañiz, Isabel Pinyón. Així que també amb ella estarem avui. Moltes les veus protagonistes, com veuen, que passaran pels micròfons de la 92.2 i també comentar que se m'oblidava que ens visitaran des de Borriol per tal de donar a conèixer quina és la programació amb motiu del Dia de la Dona que han previst en aquest municipi. I abans de repassar quins són els temes tendència a hores d'ara a les xarxes socials, anem a mirar quin és aquesta previsió meteorològica. Avui a la localitat s'esperen mínimes de 9, o hem tingut mínimes de 9, i arribarem a màximes de 22. El vent continua sent protagonista, però no amb tanta força com ahir. En aquest cas hi ha alerta groga, risc a tot el litoral sud de Castelló, on estem segons l'Agència Estatal de Meteorologia, així que aquesta és la situació, també el fenomen destacat, i probabilitat de pluja que n'hi ha, xicoteta, del 20% fins les 12 del migdia. A partir d'ahir no vol sí, però a priori no precipitacions. I de cara a les pròximes jornades, doncs, augment de les temperatures, podríem arribar a màximes de 27 el dijous, i a partir d'ahir una baixada considerable. Per a divendres baixaríem 8 graus les màximes. Volem si es complís o no aquesta previsió. I durant tota la setmana els núvols estaran presents i alguna probabilitat de pluja, però no molt elevada. Doncs bé, aquest és l'apunt meteorològic. Mirem de seguida de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
I ja tenim el Twitter obert, mirem de què s'està parlant. Per exemple, Cierre TV és una d'aquestes etiquetes destacades i motius pels quals la gent demana que es tanque, en referència, per exemple, a el que està esdevenint en Operación Triunfo, alguns comentaris, també diuen per emetre misses en la 2, doncs també per això caldria el tancament, que retransmeta misses o corregudes de bous. Doncs bé, aquestes coses no estan fent que la gent demani avui, sembla, el tancament de TV. Més temes que topetem en aquesta jornada d'avui, i RPH, ja ho comentàvem ahir, que s'esperava avui aquesta sentència. Es parla de que la justícia europea permet als jutges espanyols anul·lar una hipoteca lligada al IRPH si consideren en aquest cas que la hipoteca era poc transparent i si consideraven que és abusiva. Doncs bé, aquest ha estat el posicionament europeu, que es coneixia poc abans de les 9 del matí, i veurem també com afecta i com es tradueix això en els usuaris que es vegen afectats. Així que aquesta és altra de les notícies en clau social i clau econòmica de la jornada. Així que tot en mans dels tribunals espanyols. I més assumptes, també es parla de l'atur. En aquesta jornada s'han donat a conèixer les dades. A l'àmbit global es parla de que l'atur ha descendit en 7.800 persones, la millor dada des de febrer del 2015. Així que aquesta és la situació, ha baixat. Tot i això, encara són moltes les persones que malauradament estan en situació d'atur. Mirem més assumptes, també es parla del Dia Mundial de la Natura, de la Naturaleza, i per això alguns entorns o alguns perfils diuen que cal recordar els beneficis de la seva conservació, de la necessitat de combatre els delictes contra la natura i la vida salvatge que perjudiquen al medi ambient i indirectament a tots. També doncs, es parla, no? Es fan alguns muntatges amb música, amb l'evolució, no, de la natura, com ha canviat l'orografia, els paisatges, amb l'instal·lació de les ciutats i de les empreses. Doncs bé, l'objectiu d'aquesta jornada, finalment, difondre la varietat i bellesa de la flora i la fauna salvatge del planeta, així com crear consciència respecte als beneficis que té per a la humanitat la conservació de totes les formes de vida. I, en general, aquestes són les temàtiques més comentades avui. Continua parlant-se de la Unió Europea, també relacionat en el Dia de la Natura, el Dia Mundial de la Vida Salvatge, de la vida silvestre, perdó, salvatge, segurament també, però en aquest cas la etiqueta és vida silvestre. Doncs fins així el repàs pels continguts, l'apunt meteorològic, les tendències a Twitter, una pausa, comencem.
Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos, Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Villarreal, Onda Valluxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Molt bon dia a tots els oients de Ràdio Vila-real. Aquí es parla Susana Pérez, una servidora. Avui dimarts, bon dia, una miqueta més fresquet que ahir. I ben, molt ben acompanyada, perquè tinc amb mi avui a Maite Mulet. Bon dia, Maite.
Bon dia, Susana. Què tal?
Pues encantada de tindre't ahir. Fíjens, els conte com la vaig abordar i quasi la vaig per a que vinguera. Ahir per dematí, en l'hora del cafè, com que jo estava veient aquesta empresària que volia que els contara per als micròfonos quina era la seva experiència, jo me prenia el cafè quasi cremant-me per si se me fugia i no podia dir-li Maite, pot vindre vostè a la ràdio? I me va dir, pues sí, i així la tenim.
Bueno, és un plaer estar així amb vosaltres.
Maite Mulet és propietària de Tech Idiomes.
Sí, exactament.
I vostè és empresària des de fa quants anys?
Pues concretament enguany farà 30 anys que vam iniciar la trajectòria de Tec Idiomes com a centre d'idiomes així a Vila-real. I posteriorment pues, vam continuar en la prolongació de viatges a estranger, que és l'altra part de l'empresa, com a agència de viatges a estranger, que pues, mereix un 50% de la meva trajectòria actualment, compartida amb els centres.
És dir, vostè, dona, molt jove...
Sí, bueno, jo tenia 26 anys quan vaig iniciar amb l'activitat presents, exactament.
I no sols consolida una empresa dins de la població de Vila-real, sinó, a més, que extén la seua empresa.
Sí, pues, per les coses que te porten un poc la vida, no? Que tens projectes, vas ampliant-los en un moment determinat. Bé, el tema de viatges va sorgir de forma immediata perquè comprenia que era una necessitat i anava molt vinculada a la meva activitat com a centre docent. Evidentment tenia que fer un altre tractament d'empresa, tens que constituir pues, com a empresa de viatges a estranger, que és paral·lela a l'activitat docent local, no? En este cas. Vam començar la trajectòria amb alumnat propi de centre de Vila-real i pobles d'alrededor, i després vam anar extendint-lo de forma que avui en dia pues, és una empresa que està actuant a nivell nacional com a tal. Com a centres vam ampliar a Castelló, i en Castelló tenim dos centres, Tec Idiomes en la zona de Fadrell i Tec Idiomes en la zona de Lledó. I en viatges, pues, evidentment, com t'ha comentat, la trajectòria se va extendir un poc més allà al territori nacional per a ser més competitius i per a estar a l'altura de les circumstàncies que mereixen, no? Estes activitats, professionalitzar-les totalment i pues, comptar amb tot el suport i associacions a nivell nacional i internacional, que és el que als events que acudim i en les associacions que estem per a poder ser pues, més professionals en l'activitat que portem a la gent del nostre poble.
Entonces, cal dir que vostè sobre... perquè, clar, el mito aquell de que una quan és dona d'alguna manera no té la força o no veu les circumstàncies per a poder emprendre tot el que vostè m'està dient, perquè vostè ho va fer a soles, o tenia algun soci o tenia...
No, jo vaig iniciar aquesta trajectòria per una motivació personal. A mi m'encantaven els idiomes, les llengües, i com a tal jo vaig estudiar filologia anglesa. Era una passió, m'agradava molt també el viatjar, el projectar-la, veia que es podia fer molt en este terreny, no? De l'ensenyament de l'idioma, que hi havia moltes possibilitats a fora que tenien que fer-les arribar als xiquets i als adolescents i als adults de la nostra ciutat.
Però veu, jo li pregunte i realment és que vostè, jo li dic, i vostè com a dona, no, vostè contesta,
no té
jo... ninguna sensació de que, com, de que per el gènere d'un ser humà tinga que tindre més o menys oportunitats?
Pues, en el meu exemple personal, en la meva vivència personal, jo considero que no, són persones, tenim unes motivacions i projectem allò que sentim i no n'hi ha diferència. Jo no he sentit mai tal diferència per el mer fet de ser dona. De joveneta ja des de casa també és de veres que els meus pares sempre ens han impulsat els tres, som dos germans i jo, dos xics i una
xica
en casa,
xica.
I jo m'he sentit igual que els meus germans i m'han tratat d'igual manera, no? De forma que jo he fet allò que m'ha motivat a nivell professional, ha estat en aquells llocs que ha tingut que estar, ha viatjat sola, i continuo fent en tota
vostè,
normalitat.
I quan vostè anava als puestos, s'ha sentit en algun moment d'alguna manera senyalada per ser dona?
Jo personalment no. No he tingut aquesta sensació en cap moment. De fet, vull dir, ha estat en mons que han hagut molt més homes que dones, en uns altres que la dona té una significació important perquè el món de l'ensenyament està molt reforçat i molt ple de dones també, a molts nivells, no sols a nivell docent en centres, sinó també en estos viatges internacionals que et dic que fem, no? I fires internacionals en els col·lectius que mos trobem moltes dones també lluitant molt per allò que creuen i no, jo personalment no he notat mai que mos hagin distinguit a les dones dels homes ni que mos hagin apartat en ningun sentit, i és més, m'han tratat sempre amb molt de respecte, vull dir, és... Sí, és la meva vivència personal en este sentit.
Esta setmana, per fer un homenatge a la dona, donat que el dia 8 de març era el Dia de la Dona, vostè considera que és una bona iniciativa tindre un Dia de la Dona?
Bé, jo personalment, lo del Dia de la Dona, el Dia del Treballador, el Dia de, no, de tot allò que se vol celebrar, me pareix bé, me pareix una forma de considerar aquella evolució que la dona com a tal hem tingut, que és de veres que ens ha tocat lluitar moltíssim, i més per reconeixement a les nostres, no, avantpassades, que sí que han tingut que fer una lluita consistent per a que la dona arribara a esta societat actual en una força important i que tinguera el seu lloc, no, en la societat. Jo no parlaria tampoc d'homes i dones, no? Jo crec que els homes també són molt respetuosos avui en dia. N'hi ha de tot, com en tots els puestos, no? I en tots els àmbits. N'hi ha gent més respetuosa, gent menys respetuosa. El que sí que tenim que fer entendre és que la dona avui en dia té les ferramentes per a poder avançar, per a poder estar i per a poder projectar-se en allò que vol.
Mire, en el Congrés s'ha canviat el nom. Si ho parlem en valencià, com diem el Congrés dels Diputats, ens quedem panxos. Però si ho traduïm a castellà és Congreso de los Diputados, i en este cas ara es vol Congreso de los Diputados i Diputades. Vostè en què se quedaria?
Jo em quedaria en Congrés de Diputats. Està clar que moltes vegades feminitzem termes que pues, bueno, a l'oït són agradables de sentir, i a voltes termes que no són agradables de sentir, simplement per considerar el que ens ha aportat el llenguatge en si, no? La mateixa societat serà la que ens determinarà, no? Com sempre sabem, la llengua és algo viu, algo que evoluciona, i que, bueno, la societat és la que al fi i al cap té la potestat, no, de fer arribar a terme, pues, uns desitjos. Jo continuaré expressant-me d'aquella forma que crec que per a mi és més natural, i respectant aquella que els altres vulguin utilitzar, no?
Vostè, passem a la faceta d'empresària, val? Perquè vostè ja ha dit que el que li pareix personalment i el que pensa a nivell del Dia de la Dona o d'esta celebració, del voltant d'esta celebració. Vostè, en l'empresa, quants treballadors té, si, o són més homes que dones?
Pues en el meu cas és cert que té qui dir més, té en este moment 39 dones i 11 homes. No discriminem per ser homes o dones. No distinguis quan faig entrevistes de treball per qualsevol lloc de treball que tinguem vacant el fet de que siga dona o que siga home, sinó busquem a la persona adequada per a aquesta funció determinada. No?
I el salari és el mateix?
Sí, 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 exactament el mateix.
No existís.
No n'hi ha diferenciació en absolut en cap moment, no? Per fer de ser home o ser dona.
En este cas, el ser docència, pot ser que sí, per això n'hi hagi més dones, i no siga per el fet de que al final una dona, diuen que és més resolutiva a l'hora d'arreglar o a l'hora de portar a terme la seva vida, no?
Bueno, tenim que dir que la dona té moltes qualitats molt bones, la veritat, no? I sempre hi ha un cert sentit ahí, no? Que ens ajuda moltíssim, sense desmereixer les qualitats que tenen els homes també, no? Jo crec que en una societat plural, que l'home té molt que aportar, la dona té molt que aportar, i com a persones ens tenim que tratar i respectar. Sempre utilitzant allò que fem millor uns que altres, però no per el sexe que tenim, sinó per la validesa personal al respecte d'alguna activitat.
Vostè és mare?
Sí, jo sóc mare, sí. Tinc dos fills. Tinc un fill i una filla.
És a dir, que té pa comparar.
Sí.
Se pot establir una comparació entre un fill i una filla? És a dir, veu virtuts i avantatges o desavantatges per el fet de ser home o dona?
Jo no parlaria de avantatges i desavantatges, són aquelles qualitats que cada un té quan naix, no? I ens donen com a sers humans, i com a tal cada un utilitza allò que té de la millor forma possible. Som diferents, no som igual, i això és la meravella de la, no?
Som
de la
vida.
Som complementaris totalment. I bueno, això és el que...
Vostè, el fet d'haver tingut una vida tan moguda, bueno, ves que és mare, per tant vostè ha tingut problemes a l'hora de, quan se té el bebè, que és el que moltes mares es passa, plantejar-se deixar la seva vida professional?
Jo en cap moment m'ha plantejat el deixar la meva vida professional per el mer fet de poder ser mare, o portar a terme altres, no? Activitats en la meva vida personal. Jo penso que és tot complementari, que un pare també treballa, també viatja, també pot ser que tinga uns treballs de molta dedicació, com en aquest cas el meu, no em considero que siga millor o pitjor que qualsevol altre ni altra persona, no? En qualsevol treball que puga tindre del dia a dia. Sempre ho ha valorat com a algo més, no? Dins de la meva faceta personal i professional i familiar. Intente acudir a tot allò que tinc que acudir i bueno, no considere que la societat avança. Antigament la dona era una dona que portava paria i portava el seu fill al coll per poder, no, treballar el dia a dia. No ens tenim que oblidar que la dona sempre ha sigut treballadora. El fet de que canvie la forma de el treball en què, a què es dedica actualment, no vol dir que anteriorment no hagi treballat la dona. I a més Vila-real, per exemple, és un clar exemple, no, de la dona treballadora i de la dona que ha complementat pues tot allò que en una família s'ha tingut. Quan no sols en lo que ha sigut de l'àmbit domèstic, no, de la criança dels xiquets i de la manutenció de casa, sinó més enllà.
Quan a vostè li arriba una persona que vol treballar en Tequidiomes i és dona, i li fa preguntes, evidentment, i li diu per què vol anar a treballar a Tequidiomes, quants anys té, vostè la para a l'hora de veure que no té fills i que possiblement en un futur ne tindrà, a l'hora de contratar-la?
No, en absolut. No. No, ni a un home ni a una dona, perquè tu pensa que avui en dia també l'home també té demana. Jo de fet tinc un home ara, per exemple, en baixa maternal. Igual que qualsevol dona en un moment determinat pot causar baixa maternal i això pues, no impedís l'evolució professional de l'activitat en els mitjans que tenim, no? Avui en dia en les empreses.
A vostè no li cap al cap que un empresari se planteja el fet de contratar algú perquè vulgui ser mare o no, perquè tinga la possibilitat de ser mare?
No, jo crec que, vamos, la contribució a la societat entre tots tenim que, no, que remuntar-la. I bueno, això és el fruit de la vida. La vida implica pues procrear i portar xiquets, no, al món. Si no, ni podríem continuar impartint classes a crios, ni podríem, no, continuar treballant, ni ens podríem pagar pensions en el futur. És part de la nostra de la nostra vida, no, en si com a tal.
I compartís el discurs de ha baixat la natalitat perquè quan una dona decidís tindre un fill se li trunca la carrera?
Sí, això sí que ho compartís, que és un fet real, no podem obviar-lo. N'hi ha molts tipus de treball, n'hi ha molts tipus d'empreses, n'hi ha molts tipus de societats molt diferents també a la nostra local, no? En la que no tenen tantes ajudes familiars o d'amics al voltant, es troben molt a soles, tenen que criar a soles, entonces és de veres que poden tenir dificultats en certs moments. Sí, jo vostè sempre dic que n'hi ha que buscar un poquet, no, la situació més idònia i la forma més idònia per a que siga menys difícil, no, per a una parella el poder cuidar a un fill i a la vegada poder treballar i a la vegada poder continuar en la seva vida.
Si vostè haverà trobat, al millor les ha trobat, situació no idònia per a poder tindre els seus fills, s'haverà plantejat deixar de tindre els fills o els haverà tingut igual?
No, jo volia ser mare totalment, o sigui, no, per mi ser mare en aquell moment era superimportant i prioritari.
El que li demanava, no, el cos.
Sí, clar, jo jo era una persona que tenia pues això, vocació de mare totalment, i estava encantada de poder ser mare, tindre la nova faena i poder continuar en tot allò que evidentment ha tingut molta sort, tenia que dir-ho, perquè jo tenia els meus pares, la meva família, al meu voltant, que això és sempre de gran ajuda, evidentment. Per això comente que a voltes n'hi ha parelles que ho tenen molt més complicat que uns altres ho han tingut, no? Pues perquè no estan a prop de les seves famílies, perquè tenen que buscar uns altres recursos, pel tema econòmic. El tema econòmic és un factor important.
Quan una és jefa, se li posa cara de malota?
Sí, clar. A voltes, no sé si se posa una cara de malota, però sí una cara de moltes voltes de preocupació, o a voltes pues, tens més tensió que no és fàcil, no, obviar-la o dissimular-la, depèn de cada persona. Jo soc molt expressiva i pues puc arribar a transmetre molt fàcilment pues l'alegria, la preocupació, l'eufòria, però bé, això és algo que anem resolucionant, no, dia a dia.
El mateix que la cara d'un jefe, no? És el mateix. Jefe, sí, jefa, s'acaben tenint
igual. El que sí que l'home a voltes pues té un caràcter que té més facilitat, a lo millor, a l'hora d'anar a casa i oblidar-se tal volta de lo que ha deixat endarrere. La dona quasi que portem les motxilles sempre damunt. Estem treballant i portem els fills damunt, al marit, a la família, als pares si són majors, portem la feina, ho portem sempre tot damunt. És com que ens costa un poc relaxar-nos en aquest sentit. No volem perdre ninguna parceleta d'allò que controlem en la nostra vida, no?
Vostè, a més de ser empresària, també té funcions, no, que no li aporten res econòmicament, però sí té funcions socials.
Sí, clar.
I aquestes funcions socials són més, sense rebre res a canvi, són majoritàriament més de dones? És a dir, la dona és més solidària que l'home? En el seu cas, per exemple, no diguem...
Jo és que conec amb molts homes també solidaris. Les dones són molt solidàries, però els homes també.
Vostè és empresària, per exemple, la seva empresa, sí. El fet de que vostè siga dona, d'alguna manera li toquen més un poc el punt sensible i vostè col·labora més a lo millor que si fora home?
Jo, aquesta comparativa com a tal, no la faria. Jo entenc que són persones... que les persones tenen formes de reaccionar tant a temes socials com a tot nivell, i que com a persones responem no ante la societat. Entonces, evidentment, si a mi me busquen per a algo social, la meva persona m'impulsa a col·laborar en aquesta acció social, que implica donar el meu temps o part del meu temps lliure disculpa, entregar, no, allò que jo considere que en la mesura de lo que puc aporte. És de veres que jo he estat molt implicada en temes docents, molt vinculada a molts nivells en edats determinades que t'aporten. Clar, jo crec que m'aporta més de lo que jo puc aportar. Jo sempre dic que jo estic deprenent molt.
Sí.
Deprenc molt d'allò que participe, allà on vaig.
Pues vindria que reconèixer que això és part de la sensibilitat que té una dona. És dir, la dona crec que se nutrís molt de l'amor que pot rebre del seu voltant.
Sí, com han dit abans, la dona és que té unes capacitats que van un poquet més enllà, té un sex sentit, té una forma de fer i una forma de sentir i una forma de veure, tal volta diferent a l'home. Però jo sempre dic que no m'agrada parlar d'homes i dones, m'agrada parlar de persones, perquè jo considero que som tot persones, que tenim homes molt sensibles, homes molt entregats a temes socials, molt implicats en molts moviments, a molts nivells, i localment ne podríem treure uns quants, no?
Sí, sí.
Tants com dones o més. I sí que crec que la dona ha fet moltíssim i mai ha ocupat un primer... Mai no, diríem que avui en dia ja estan ocupant un primer, no? Una primera línia. Són més rellevants en la societat, poden d'alguna manera ser ja més evidents i se mostren més. Però considero que tenim que arribar a un moment en què no estiguem parlant d'homes i dones, que és el que ens agradaria, no? En el futur, sí, celebrar el Dia de la Dona, poder celebrar el Dia de l'Home, poder celebrar qualsevol cosa, que allò que ens aporta felicitat i recordem amb carinyo, però sempre arribant a un punt d'igualtat, que és allò per lo que jo personalment sempre he intentat lluitar. Evidentment, jo ara en aquests moments tinc 55 anys, ha passat per etapes en la meva infantesa i joventut en les que sí que hi havia diferència en com ens consideraven els xics i les xiques, sí. El que una xica podia fer o no, el que estava ben vist o no. Avui en dia continuem preservant, no?, una herència a aquest respecte, però crec que som molt més independents. Tenim valors que sabem potenciar, sabem escoltar i sabem fer que ens escolten, i sabem un poc, pues, això, no? Defensar la posició d'una dona per ser, com a persona.
Pues Maite Mulet, ho, dir, ho podem dir més fort, vària, però més clar no mos ho pot deixar. Moltes gràcies per haver estat ací.
Moltes gràcies a vosaltres per la força que feu.
I per haver-nos donat aquest testimoni que moltes dones els agradarà sentir. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
I més assumptes a la 92 puntos de la freqüència modulada. Tota aquesta setmana intentarem parlar en clau femenina motiu d'aquest 8 de març, que es commemora diumenge. També li hem encarregat, que igual li hem donat molt de marrono, a la nostra següent convidada, intentar enfocar el tema o els temes que tracte avui doncs, a la figura de la dona. Ens referim a Laia Vilanova, podòloga de Podonova. Laia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sabem si t'hem ficat un repte relativament fàcil o difícil.
Bueno, la veritat és que és un repte relativament difícil perquè és complicat fer un programa sobre la dona, però la veritat és que també és apassionant i jo me declaro una dona feminista i per tant simplement preparar-me i estar mirant mil històries a veure com ho podien fer, a mi m'ha agradat molt i m'ha plenat molt.
Pues vale. Almenys això ja va per davant. Ens comentaves, per exemple, no? Ja que també són moments en els quals es parla molt de xifres, es donen moltes xifres, a l'àmbit professional, a la comunitat valenciana, el percentatge del gruix sou dones.
Sí, vaig dir fa un parell d'anys, el Col·legi de Podòlegs va fer una, per celebrant el 8 de març, va fer una infografia dient que més del 60% de les col·legiades som dones, per tant, per això parlem en aquest gènere femení, intentaré avui gastar-lo en femení genèric, que igual deuria la societat acostumbrar-se. I és curiós, que és el que te comentava antes, que inclús el sostre de cristal existís en la meva professió, més del 60% som dones. És veritat que nosaltres és una carrera que és nova, que per tant deuria ser una nova fa anys que es fa com a carrera independent, però és molt més nova que altres carreres de l'àmbit sanitari. I per contra, no tenim grans referents. O, mentira, vaig a dir d'una altra forma. No n'hi ha una gran quantitat de grans referents femenins. Tenim tots i totes grans referents masculins, però femenins hi ha molt poques dones que han dedicat i que han dedicat, no, que han tingut la visibilitat que han tingut aquests homes. I a més, per exemple, al Col·legi de la Comunitat Valenciana, és veritat que ara tenim per fi una presidenta podòloga, que a més és de Villarreal, Maite García, ha pegat el pas, està també en el Consell General, està en diferents llocs, però sempre hem tingut homes. Entonces, sí, és veritat que ara les noves generacions estem agafant i se relleu, però queda molt per fer i el sostre de cristal en la meva carrera, en la meva professió, seguís sent viable, visible i notori per a totes.
Sí que també aquesta crida, no? Que òbviament ho estudiau, però quan és això, el moment d'arribar a altes esferes, que és això el sostre de cristal, no? Pues algú diu, això què és? Bé, arribar a posicions de responsabilitat, ahí continua havent un paró.
Sí, sí, i al final el tu vas a un congrés o tu mires exponents d'un congrés i la majoritàriament són homes, que clar que hi ha dones, que clar que hi ha dones empoderades, que clar que hi ha dones que se dediquen a la investigació, que se dediquen a fer ponències per a congressos, que se dediquen a estar en els alts càrrecs de direcció, en els col·legis oficials, en el Consell de Podòlegs, en el Consell Internacional de Podiatres, on està també Maite. Clar que hi ha dones que ho fan, però són les menys, la majoria són homes i per tant és una reflexió general per a totes que igual deuríem pegar un pas i intentar també estar en aquests espais perquè al final la meva professió majoritàriament són dones les la que la practiquen.
Així que he fet aquesta reivindicació inicial, que no està de més, no? En aquesta setmana especialment, però sempre també. Anem a comentar tot i que en alguns casos ja durant els últims... És que, clar, n'has fet ja tants que al final és complicat no repetir algun tema. Clar, pensar en algun aspecte que sigui només de... dels peus i que afecten a les dones, no? Pues, òbviament, pues, està en el tema dels sacons, que algun home pot portar, però que poquets, i també el tema de les embarassades, no? Que digueren que són les dues coses úniques o principals de dones.
Sí, la veritat és que em fem molts temes i la veritat és que com són temes que a mi m'agraden, pues, sempre he tirat més per allí, que a lo millor en altres patologies. I sí, aixina fent un repàs, intentant pensar lo que és merament de dona, seria ese peu de l'embarassada, perquè un home no pot estar embarassat. Bàsicament, i bueno, i els problemes que poden portar els tacons o inclús les manoletines, perquè normalment els homes no gasten i se calcer. A més, en el tema de calcer, en general, les sabates d'homes solen ser molt més amples que les sabates de les dones, i a més estan més aviats a gastar el número que els toca i anar en el peu còmodo, perquè els dona igual gastar la 43 que gastar la 44, perquè el que volen és anar còmodos. Per contra, les dones, i sobretot la gent més major que nosaltres, sí que tendís a gastar el número el més ajustat possible, perquè el peu més xicot és més bonico, si no és que li ho diguen a les xines, que tenien el peu de loto, no? Pues, i tendim a tindre unes sabates que són molt més estretes i, a més, molt més curtes per a intentar fer ese peu més menut, les puntes estretes, etc, etc.
Per tant, el 90% era de gent que no portava el número que tocava, que ho vas dir de curiositats, no me però era una barbaritat, a mi m'hi vas deixar en xoc l'altre dia, o sea, era alt, no?
Home, pues m'acabes de deixar aixina un poc en bragues, pues no me recorde, però sí, és el percentatge, la veritat és que és molt alt de dones, per lo que te dic, perquè al final n'hi ha, jo ho veig en ma abuela, no?, que neix a concepció de, ixa sabata te ve gran, tu el peu el tens més xicotet, no, és que no me ve gran, és que la sabata ha de deixar que el meu peu estiga bé dins, jo tinc el peu ample, no? Pues jo tinc que tenir una sabata que tinga espai per a que el meu peu càpia, per a que jo puga caminar perfectament sense que me xoque el dit del peu contra la punta, i té que tindre un espai que ella, en concepció de quan ella era xicoteta i el que li diuen a d'ella, no li quadra, perquè el peu té que ser xicotet, perquè, clar, les dones tenen que tindre un peu xicotet.
Això ho recordem, en Xina era sometiment a l'home.
Bueno, sí, exacte. En Xina el peu xicote volia dir de 10 centímetres, que estem locos. En Xina això ho portaven a l'extrem de vendatges, fractures, etc, etc. I així, per sort, no m'ha plegat a aquests extrems de fer aquestes barbaritats, però sí que és cert que culturalment, tradicionalment, les sabates la tendim a gastar xicoteta, però... I jo t'he dit en gent més major que jo, però no te penses que de la dels meus pares, me referís de 35 per arriba, però bueno, i de la nostra edat també n'hi ha.
Jo estic ahí al palo dels 35 ja.
Tu estàs molt bé. No, però que estic parlant d'aquesta gent i perquè, a més, el tipus de calcer que se'ns oferta és el que n'hi ha i per dona sempre va ser en aquesta punta estreta i és molt complicat encontrar calcer que n'hi ha i... En Vila-real tenim moltes sabateries que tenen bon calcer per a dona. I és complicat de buscar, no pots ficar-te qualsevol sabata.
I deies que, tot i que no és exclusiu de dones, sí és més habitual justament per això d'anar en sabates més estretetes, no? Una sintomatologia, una patologia del peu.
Bueno, n'hi ha, per el tema de la sabata, n'hi ha diverses patologies que estan molt associades. La que jo et deia, la que t'havia comentat antes, quan estàvem parlant dels temes, era el neuroma de Morton, val? Majoritàriament, n'hi ha més casos en dones que en homes, sol estar associat a aquesta sabata estreta, i al final això és una tumoració que passa en el nervi, en el peu, val? N'hi ha dos rames nervioses principals, que venen de l'esquena, òbviament, no? Una va del tercer cabal, o sigui, del dit del mig cap al dit gordo, i l'altre va al xicotet i al quart dit, que li diem nosaltres, que és el del costat del xicotet, ¿vale? Què passa? per entre el tercer i el quart dit, val? N'hi ha dos nervis en un espai xicotiu. Entonces, quan hi ha compressió, aquests nervis s'inflamen. Entonces, aquestes inflamacions creen una tumoració que és benigna, que no passa res, però és molt dolorosa. I és pues, com que el nervi ahí s'ha fet gruixut, que no se pot desinflamar perquè és una tumoració, perquè ja és el propi teixit, exacte. I s'ha de llevar, o s'ha de descomprimir, és molt dolorós, i, bueno, se pot descomprimir relativament fàcil, no és que sigui una malaltia greu, però és una patologia que la veritat és que és molt dolorosa. Igual que això estan els juanetes, els dits en garra, els ulls de poi a la part de dalt dels ditets perquè els tenim en garra, hi ha una sèrie de deformacions d'aixos dits perquè al final els dits tenen que entrar dins de la sabata. Entonces, en el moment en què tu te compres una sabata, que tu li fiques el peu per damunt i n'hi ha més peu per fora que per dins, vol dir que se té que apretar per cabre dins de la sabata, perquè la sabata gran no se va fer. Entonces, sí o sí, si tu agarres la sabata i li fiques el peu damunt i és més ample el teu peu que la teva sabata, el peu se va comprimir. A més estressiga, més se comprimirà el peu per cabre.
Sí que no està de més incidir, sobretot en estiu, no? Que ja ho hem comentat, quan veus els peus que s'enissen de lo que és la sola.
Sí, és molt típic pa que no te caiga la sandàlia, però... Sí, clar, en estiu al final lo que passa és que si nosaltres gastem imagina't el 37, val? Jo gasto el 37. Què passa? El cos humà en general, i els peus també, en hivern se contrauen i en estiu se dilaten, val? Entonces, aquesta contracció i aquesta dilatació, n'hi ha gent que és més acusada i n'hi ha gent que és menys. Què passa? Jo gasto un 37. Gasto un 37 que ja m'he fet justet, perquè ja el meu peu va justet, però és el que jo estic acostumbrada. I ara ve l'estiu i jo tinc una dilatació molt acusada, però jo la sandàlia me la vaig a comprar del 37 igualment, el que vol dir que entre que el 37 a mi ja me va massa xicotet i els meus dits ja van engarrotats i damunt que se m'ha dilatat el peu i per tant és més gran, va passar pues, que la meitat, que la punteta dels meus dits o la part darrere del taló vagin fora de la sandàlia. Què passa si la sola va per fora o tal? Pues que al final ens poden eixir duríssims, ens poden crear molèsties, no és bo, pues això, els traumatismes, poden eixir mosquetes en taló perquè també en l'estiu se seca molt més el peu i per tant és molt més fàcil que mollisquen totes aquestes coses i per tant té tota una sèrie de complicacions, però que tot ve d'un origen d'intentar tindre el peu el més xicotet possible.
I allò de que per a lluir s'ha de patir, no? I també s'aplica això als peus de les dones.
Bueno, però és que a més aquesta frase no sap la resta, però a mi me l'han dita per depilar-me. I per les sabates... No, a mi ja me l'han dit per depilar-me i per les sabates, perquè per vestir-te la roba és còmoda, pot ser més còmoda o menys, però la roba no te fa mal. Jo ja et dic, jo lo de lluir n'hi ha que patir, ja m'ho he sentit, per depilar-me i per sabates. No, és que te fiques unes sabates de 10 centímetres de tacó, jo què sé, o de uns zancos de tacó, i clar, te diuen, no, me fa mal, però és que per lluir n'hi ha que patir, i dius, dona, però igual podem patir un poquet menys i lluir igual.
Doncs aquest és un dels missatges, no? I també pues, que les dones tinguin cura dels peus, perquè al final pues, moltes vegades els oblidem, ens han d'acompanyar, i és això, les dones estem exposades per el mal ús que en fem, no? A patologies que els homes no, i pues, tindrem una miqueta de seny.
Més que patologies que els homes no, que els homes també ho tenen, sinó que tenim una major predisposició, i al final és fer la reflexió de sempre, de si tu ho fiques perquè a tu t'agrada i perquè ho fas per tu, pues endavant, perquè és la teva vida, però si ho estàs fent per algú altre o per agradar als demés, mal rotllo perquè tu t'has d'agradar a tu mateixa i ficar-te els tacons no vas a lluir més. No.
El problema és que igual alguna ho ha assumit tant, i ese missatge que ve de fora, que ja el considera com a propi i no és conscient de que és per pressions externes, però bueno, com en els peus comentant les coses.
Exacte, al final... La societat ens ha marcat, hem viscut en una societat heteropatriarcal bestial, on tot allò que se nisquera d'aquesta norma de hombre blanco, fuerte, rico i mujer blanca, sumisa i pibón, tot el que se nisquera d'això se veia malament, i per tant tots hem buscat, tant els homes com les dones, perquè al final la societat ens ha marcat a tots, seguir-hi i les normes. Per això als homes es costa guanyar menys diners que la dona, perquè són ells els machos de la casa els que tenen que llevar el diner, i per això a les dones que a les dones que intenten trencar aquests estereotips i dir, escolta, mira, pues si jo no vull posar-me tacons perquè no m'avellís, perquè no m'agraden, perquè me fan mal els peus quan me'ls pose, no me vaig a posar. I aunque siga una boda, només vaig a posar, perquè no me dona la gana. I trencar aquests estereotips ens està costant molt a les dones, i n'hi ha un mogolló de dones valentes que ens estan fent obrir els ulls a la resta de dones que a lo millor fem les coses sense saber per què les fem, i elles estan fent un gran esforç didàctic per ensenyar-nos que tot això és la societat la que ens ha marcat en que si anem a una boda tenim que anar en els tacons de pam i tenim que anar pintades. Bueno, pues a lo millor a mi me fan mal els tacons i no vull anar en tacons, i a lo millor no vull anar pintada perquè m'irrita la piel el maquillatge. I jo justament me fiqué tacons i me pinte per anar a les bodes, però és un exemple. És un exemple de que ho faig perquè a mi me dona la gana, però és que la societat ens ha marcat que hem de fer aquestes coses. I no, no és real, no és real. Hem de fer allò que ens d'això, i podem anar arreglats a una boda i podem anar moníssimes anant en una sabata plana, igual com van els homes en una sabata plana, no dic una bailarina, dic una sabata normal i corrent, i podem anar en la llava, en la cara de llava, guapíssimes i guapíssims. Igual com van els homes en la cara de llava.
I ja està. I tot això estàvem parlant dels peus, eh?
Sí, ja t'he dit que igual women anava un poquet del tema.
Bueno, no passa res, escolta.
Però és el que hi ha, és el que hi ha. Lo que hi ha. Sí, sí, al final és... Els peus tenen molt a veure, les dones ens hem d'empoderar i també passar per els peus per tindre clar que no mereix la pena danyar-nos els peus per una qüestió que no siga el... Jo tinc clar que vaig a fer això, em vaig a fer mal els peus, però me fa molta il·lusió i jo ho assumisc. I sobretot que ja està trencat aquest estereotip dels peus grans dels xicotets de les dones, està completament trencat des de fa molt de temps, i per tant, per favor, tinguem en compte el que fa falta, perquè si la societat reclamem a la moda que ens faci sabates adequades per als nostres peus, la moda canviarà, igual com en el seu moment va canviar de la punta aixa, que no, jo he intentat fer enginyeria i encara no sé ni sa punta, com que havien dit, perquè n'hi havia gent que se'ls ficava, però a més està la punta, perquè no és que dius, no, és que els dits estaven fora i la punta era de... No, ni hi havia gent que se ho està... Jo encara no... El meu cervell encara no ha fet el Tetris. Mira que he jugat a Tetris, eh? Pues encara no ha fet el Tetris per a poder aconseguir... Pues igual com les dones vam reclamar que ni les sabates no mos cabien els peus i que necessitem... I ara ens fan sabates més amples, de punta, però més amples. Bueno, pues hem de seguir treballant i hem de seguir lluitant. Hasta no fa molt no n'hi havien... més del número 40 o del 41 era molt raro de dones, ara cada vegada van fer ja tallatges més alts, perquè, pues perquè també hi ha dones que gasten un 41 i que gasten un 42 i no passa absolutament res, hasta ara és raro i per tant no fent, i ara ja s'està fent, i més que a lo millor nosaltres tinguem els peus més grans o que cada vegada les dones tinguem els peus més grans, jo, i això ja és una opinió personal, ho associo a que cada vegada les dones volem anar en sabates més còmodes i no volem anar en els peus embotits dins d'una sabata petequipetepa que no parega que tinc unes barques per peus.
Doncs bé, amb aquest missatge ens quedem avui, reivindicatiu, però també perquè no, escolta, de tant en tant fa falta reivindicar la figura de la dona. Moltíssimes gràcies, Laia, i ens veiem d'ací uns dies.
Moltes gràcies, hasta la pròxima.
Estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a Tot Descans. A l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació.
Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
La
92.2 de la freqüència modulada. Continuem coneixent la programació que a motiu del 8 de març han organitzat diferents municipis del nostre entorn, de la província de Castelló, i ara fem cava a Borriol. Ens acompanya l'alcalde de la localitat, Héctor Ramos. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sila.
I avui ve acompanyat per la regidora, entre altres, d'Igualtat.
D'Igualtat, sí.
N'hi ha, té més càrrecs, no? Però sí, avui com a Igualtat. Sí. Paloma Vicent, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què ha previst el municipi per a commemorar el 8 de març, regidora?
Doncs bé, tenim un seguit d'activitats que se portaran a terme al llarg de tota esta setmana, des d'ahir dilluns, que ja van començar, fins al diumenge dia 8.
Uh-huh. Així que estem mirant, no?, i pràcticament tots els dies, crec que excepte avui.
Exacte,
justet,
sí.
Avui se descansa, però la resta...
Efectivament, diverses associacions i entitats del poble han col·laborat en l'organització d'activitats i bé, si vols fem
un repàs, no?,
ràpid a les activitats. Bé, ahir dilluns les mestresses de casa van organitzar una jornada de jocs de taula. Avui descansem, com molt bé havies comentat. Després, demà pel matí hi ha una eixida des del Museu d'Història de Borriol, una visita guiada a les capelletes i carrers. Uh-huh. Per la vesprada, a la Biblioteca Municipal s'ha organitzat un contacontes per la igualtat, on diverses persones del poble col·laboraran en la lectura de contes amb un tarana feminista. I a continuació, el Club de Lectura ha organitzat un tupperbook en les escriptores Mari Carmen Castillo i Reis Lliberos.
Això del tupperbook, per si algú no ho té molt clar...
Sí.
Això de com va? Perquè lo del tàper igual sí, però en aplicat a llibres...
Aplicat a llibres, bé. Vindran aquestes dos escriptores i ens explicaran un poc les publicacions, no?, els llibres que elles han escrit. Uh-huh. I bé, es farà una miqueta de tertúlia en l'espai de la Biblioteca Municipal.
Vale, ara ja he explicat el concepte, no?, perquè algú dirà això què és, no?
Sí. Després, el dijous dia 5, a les 6:30 de la vesprada, al Saló d'Actes de l'Ajuntament, la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer ha organitzat una xerrada de prevenció del càncer de mama. El dia 6 contarem en una intervenció mural commemorativa pel dia 8, òbviament, a càrrec de Beri Veritas, que són dos pintores especialistes en murals, que també tenen, doncs, això, un tarannà, un caire feminista, i bueno, el mural es pintarà a la barana de la plaça de la Font, que és al centre del poble.
Sí.
Després, a la vesprada, tindrem un taller d'empoderament a càrrec de Nati Alcañiz, i a continuació un concert que, per una banda, actuarà un grup de vent de dones de la Unió Musical Lira Borriolenca, que és la banda municipal del poble. I després hi haurà el concert de Sio Maravilló i Diego Barberà, que també és un artista local, a les 7:30 de la vesprada. Uh-huh. El dissabte pel matí, a les 12, es farà una visita guiada pel museu amb una perspectiva de gènere. I per últim, el dia 8, que és el Dia de la Dona, el Club Muntanyer La Pedrera ha organitzat la marxa a peu per Borriol i la marxa no competitiva. I aprofitant un poc que tindrem molta gent al poble també este dia, a les 12 farem la lectura d'un manifest en commemoració del dia de la dona, i a continuació es farà l'entrega dels premis de la cursa, bueno, de les dues curses.
Les curses. Així que un programa molt complet, i veiem que les entitats de tot tipus de la localitat s'impliquen, no?, que és fonamental.
Sí, efectivament, realment... Les entitats i les diferents associacions tenen moltes ganes de col·laborar, i bé, estem molt agraïts de que poder comptar en aquesta sèrie d'activitats que s'han organitzat per a tota la setmana.
L'objectiu, òbviament, és commemorar el 8 de març, però especialment des de Borriol, que es vol, no?, aconseguir també amb tota aquesta setmana i amb la reivindicació del 8 de març.
Sí, òbviament... com bé dius, no?, reivindicar la necessitat, no?, ja de que les dones tinguin els mateixos drets que els homes. I bé, un poc més a nivell local, una de les inquietuds que tenim seria un poc trobar una visió més col·lectiva a nivell feminista, per veure si bueno, si n'hi ha la gent jove, les dones joves en este cas, bueno, organitzen alguna agrupació de dones que pugui fer accions més reivindicatives al llarg de tot l'any.
S'ha testat i ja s'ha aprovat aquesta opció, a veure com estan els ànims entre el sector,
bueno,
el, jove.
Bueno, alguna cosa s'ha
està,
fet, tot
està
i que
no?
Està encara en uns termes primaris, però sí, se sap que sí que n'hi ha gent jove que té ganes de poder organitzar, com dic, de poder agrupar esta visió més col·lectiva i bé, portar a terme, com dic, accions més reivindicatives i, bueno, més de la dona més actual.
I sí que és important, no sabem o si Héctor té dades de quin percentatge poblacional és dona a Borriol,
si,
més o menys.
Si no m'equivoque, crec que és més el percentatge és més alt de dones que
n'hi ha més dones, no?
Sí, sí, sí. Poc més, però sí que és major les dones. Per això, encara que s'ha guanyat molt, quan parlem de feminisme s'ha guanyat molt en aquests últims anys, però crec que encara hi ha molta feina per fer. I per això creiem molt important que tingui sentit esta Setmana de la Dona, donar-li moltes activitats i molta importància, sobretot, només cal veure les associacions del poble que s'han volcat junt a la regidora a fer este programa d'activitats.
Activitats que, òbviament, serà pel Dia de la Dona, però que si els homes volen, òbviament, no, sí, que al final és igualtat, no és un per damunt de l'altre, que estiguen equiparats.
És que creiem que s'entén mal, el terme feminisme s'entén mal, i sí, per desgràcia encara l'has d'explicar moltes vegades, i feminisme crec que està de sobre explicar-ho, però simplement
després
és la
igualtat. Després és el feminazi, que és el pas més, no?
Sí, ja... sí, però clar, això ja és un altre tema, però sí, crec que a poc a poc la gent ja va entenent que feminisme no és més, no és que se fiqui més en la dona sobre l'home, és igualtat. I crec que, per desgràcia, encara n'hi ha gent que
encara no
entén el terme.
Doncs també que servisca això, no? Per a que siga, si això s'organitza des de la regidoria d'igualtat, no té cap altre nom a aquesta àrea.
No,
clar. I també suposem, doncs, tot i que una de les activitats, per exemple, és fer un repàs respecte a la dona, a la història de Borriol, també moments, no?, per a recordar figures importants que pugui haver deixat Borriol, perquè sí, estàvem fent abans de començar un llistat i n'hi ha, no?, veïnes, sí, importants.
Bueno, realment, la dona de Borriol ha sigut tota la vida una dona treballadora en feines tradicionals del poble, com, bueno, n'hi havia en el seu moment una fàbrica de sabates i n'hi havia moltes dones que treballaven allí, o també ha sigut una dona treballadora del camp. Aleshores, contem en algunes, no?, figures que puguen tindre un reconeixement més públic. Així, de primeres, em ve al cap Rosa Agost, que és una dona de Borriol, que és membre del Consell de la Ciutadania, i este consell la va proposar per a ser membre del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. O així també ens ve al cap Regina Moles, que és doctora en física i va estar treballant, ara ja ha tornat a casa, però va estar treballant en un grup d'investigació a Suïssa, a l'accelerador de partícules. Sí, també una feina molt interessant.
Jo també m'agradaria remarcar, encara que no té estos estudis i no és una personalitat d'aixina, però també, per exemple, a la tia Marujala dels Pantalons, que és una personalitat del poble, bueno, és, i dic esta, com podria dir moltes
més. I ja com a exemple de tantes, no?
Sí, efectivament.
Bé, per exemple, la tia Maruja...
Sí.
És que clar, com no sabem, és que no som d'allí, no sabem com és, però vosaltres l'esteu imaginant,
sí,
no?
Sí, és que... És una dona
de tota la vida del poble que s'ha dedicat a una feina tradicional com és cosir, però que realment, pues, bueno, té una bondat infinita, per dir-ho d'alguna manera, i bé, és volguda per tot el poble.
Jo crec que no n'hi ha cap persona del poble que no tingui uns pantalons fets per ella.
Sí.
Així que també siga això, les tasques que potser no són tan, no?
Efectivament,
notòries, però...
Que no tenen una premsa tan
gran, no? Com anar al CEN a l'accelerador, però clar...
Exacte, sí, jo volia un poquet també reivindicar això, no? Que realment, sí, n'hi ha dones que tenen una visió més pública, una
projecció, no?
Projecció més pública, però que realment aquelles persones, aquelles dones que s'han dedicat a les feines tradicionals, com ara les sabates que havia comentat, el camp, o fins i tot a cuidar de les persones, també mereixen un reconeixement en bueno, sempre, no? No només en un dia com el 8 de març, sinó durant tot l'any. I és una de les reivindicacions que també s'està portant a terme des de diverses entitats.
I no sé, no, ja que esteu comentant això de reconèixer, fer alguns premis i... Pues... Això està ahí...
Això sí que s'està coent, també.
Això també jo dic, mira...
Os
ha rebentat l'exclusiva. La notícia del 8M.
No ens agradaria que foren uns premis, sinó més com un acte de reconeixement. Sí. I, bueno, explique, ja que
si l'alcalde dona permís...
Sí, si no, ella...
Explique un poquet la idea. No ho hem pogut covar, per dir-ho d'alguna manera, per a portar-ho a terme el dia 8. Bueno, durant aquesta setmana, perquè realment hi havia bastants coses, aleshores la data me la guardaré de moment, ¿vale?
Això sí, no,
però sí que està pensat fer al llarg de, bueno, pròximament en realitat, bueno, com un acte de reconeixement a tres dones de diferents generacions, un poc per a que ens puguen explicar, bueno, una dona més gran de 60 anys que ens pugui explicar la seva experiència viscuda, una dona que tinc entre 30 i 60 anys per a que ens expliqui la seva realitat a dia d'avui, així més com una visió adulta, per dir-ho d'alguna manera. I després una dona entre 12 i 30 anys, una jove entre 12 i 30 anys, que bé, explica un poc la visió de l'empoderament de la dona i la perspectiva de futur de la dona des del seu punt de vista.
Així que de ben segur... punts de vista molt diferents estan al mateix poble, no? Bueno.
Sí, clar, òbviament, i això és un tema generacional al final també, no? Perquè en realitat, clar, com ha dit Héctor, no? Al llarg dels darrers anys s'ha evolucionat molt, tot i que encara queda molta feina per fer, però clar, jo penso, no? En ma abuela, no? La meva iaia, ma mare i jo, realment la visió de la dona és bastant diferent. I bé, també és cert que és necessari reconèixer el paper que han tingut les dones al llarg de la història.
I que també la gent més jove doncs sàpia, no?, les dificultats que van tindre.
Efectivament.
O les dificultats o la realitat que tenien en aquest moment.
Sí, la realitat havien crescut i havien après a viure i que realment també se pugui veure que en la unió d'un col·lectiu com són les dones se poden aconseguir canvis i canvis socials que són lents però que se van aconseguint al llarg dels anys.
No se comença el camí, no mai s'arriba al final.
Exacte.
De la meta. I mira, ara que estem parlant de camins i tot això, que anava jo a dir, a les marxes cal inscripció o pot anar una persona?
Sí, cal inscripció. No sé exactament fins a quin dia és, però cal inscriure's. És una marxa d'uns 25 quilòmetres, que és un poc més exigent, i una altra que és de 15 quilòmetres, que és molt bona de fer. Tot i que, bueno, són costera cap amunt i costera cap avall.
Sí, perquè així, bueno, perquè... sí, estem en pla, però Borriol molt pla clar, tampoc és.
Quan dius això, diuen, sí, però al teu poble no n'hi ha res pla... Vull dir-ho clar, que no és planeta.
El desnivell ninguna, és interessant.
Ninguna de les dues és planeta, però bé, és com és el millor terme del món, doncs, per a disfrutar-la. És
de categoria.
Sí.
Aprofite per a dir que mira, se m'havia despistat això, que també des de l'Ajuntament col·laborarem en el Club Muntanyer, donant una polsera també a tots els participants i que també la resta de persones que vinguin el dia 6, tant al taller com als concerts, tindran també polsera en commemoració del dia 8.
Doncs així que la gent que sàpia que participe la gent de Borriol, però també gent d'altres municipis que ens estiguin escoltant,
no? Sí, clar, sempre. Estem contentíssims sempre que ve gent d'altres municipis al nostre poble i que aprofiten també per a fer una volteta per el casc antic i pel museu, clar, que també és molt interessant.
A dinar i ja, i dia complet,
una jornada completa.
Doncs esperem que també... aquesta programació de la Setmana de la Dona pugui ser l'excusa per a que la gent conega o redescobrisca Borriol. Així que, Paloma, Héctor, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta setmana.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu i poder explicar tot el programa.
Molt bé.
Eres de todo terreno o de SUV, deportivo, familiar, elegante y con clase.
Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Onda.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
I continuem a protagonistes a Ràdio Villarreal, en este cas acompanyada de dos dones. Es presenta primer a Esther Lara, secretària de Benestar Social de l'Executiva Provincial del Partit Socialista del País Valencià, PSOE, i també a Noelia Albalate, que és regidora de... Bon dia, Noelia. Vostè bon dia. Regidora de...
De Cultura, Educació i Joventut.
Bon dia, Esther, alcaldessa de l'Alqueries.
Bon dia.
Primer li he presentat, conforme m'han enviat des del seu partit, com a vostè se la presenta, i després pues, com la presento jo, que és com l'alcaldessa del poble que m'ha adoptat, que és les Alqueries. Ve el Dia de la Dona, i per tant una setmana dedicada a la dona. En la seva població, quines activitats van a fer-se, com anem a celebrar aquest Dia de la Dona?
Pues bé, enguany l'hem titulat com el març per la dona i les activitats ja començaren aquest passat cap de setmana. Ja el diumenge farem una activitat al pavelló poliesportiu, al municipal, i la sessió ja era una sessió de Cuba que es deia Ballar per elles, i ja la veritat que ja va tindre una gran afluència de gent, ja van participar pues, de totes les edats, vaig veure xiquetes en 3-4 anyets i gent jubilada, no? La veritat que activitats per a tot el món. Després continuarem aquest cap de setmana, el Dia de la Dona, que farem una marxa el dia 8, fem la marxa a peu per les Alqueries, on també hi haurà la inscripció, és un preu simbòlic per fer una donació a una associació que també col·labora en moltes activitats, en aquest cas és l'Associació contra el Càncer. I després, a les 10, seguidament, com ja anem fent any rere any, se fa també... enguany no n'hi ha xarra col·loqui, però sí que fem una actuació de teatre, que serà el Saló de Plens, que es diu Madame Free, també d'una companyia de teatre, reivindicant un poc també pues, el dia que celebrem, no? Que és el Dia de la Dona. Abans, el dia 7 de març, se farà també una jornada d'esport per la igualtat. en aquest cas s'ha triat fer una volta popular en la que la gent tinga que anar sobre rodes. Poden ser patins, bicis, bueno, qualsevol patinet que ara està tan
de moda
aquest mitjà de transport. I bé, l'imprescindible, conforme anunciem, és portar cas, no?, per a protegir, no?
O sigui, la seguretat ante tot.
Conscienciar un poquet, no? Intentem, pues, coordinar un poc activitats esportives, culturals, educatives també, perquè també fem activitats a l'escola. Enguany s'està treballant sobre un projecte en infantil i en primària que es diu Els somnis no tenen gènere, per a donar a conèixer, pues, als xiquets també més menuts, no?, que pensem que per a nosaltres és la peça clau de la societat, no? Els nostres xiquets, que després seran els que conviuran ja d'adults tots i tindre este respecte, no?, per la igualtat i la inclusió de tots per igual. I creiem que és necessari, pues, que l'escola treballi també aquests valors. Un poc és més o menys tot el que n'hi ha. També hi haurà un contacontes també per als més menuts, que el cofre de la igualtat, crec que es diu. I bé, també tractarem, pues, tot un poquet de tot vinculat en el mateix tema.
És dir, que per a vostè és important treballar des de ben menuts el fet de que els xiquets i xiquetes es consideren que n'hi hagi igualtat. Vostè, per exemple, que ha sigut, és alcaldessa, és jove, i ho dic perquè, mire, la setmana passada van anar a València per a demanar dignitat al llaurador. I mire, en la foto era l'única dona.
És un comentari que ja m'han fet, pues, com en 4 o 5 ocasions. N'hi havia una altra dona, una companya que no es veu que està al fons, que era Maria José, companya d'Almasora, que també estava. Però sí que és de veres que en tota la taula, si érem aproximadament 20 persones, érem, ella i jo érem les úniques, no? Jo, al meu cas, com en política algú, a lo millor ho hagués pogut tindre més fàcil, a les alqueries ja fa anys que la igualtat en el món polític havia arribat, no? I que jo al despatx ja comptava amb el nom d'alcaldessa, no? Ja la meva predecessora ja havia sigut dona també, i en aquest aspecte sempre ho he trobat fàcil, però sí que és de veres que en moltes ocasions, pues, passa el que va passar la setmana passada, no? En aquesta reunió, que són poques. Però bueno, cada volta jo crec que són més. Jo crec que hem arribat a un punt en el que això és una normalitat, no? Que tots tenim aquest accés.
Vostè, per exemple, en el seu grup polític, en el Partit Socialista, que a més és un partit que porta molts anys d'història, vostès en les reunions sí que n'hi ha homes i dones, per igual, a més les que jo veig, però són poques les que arriben a tindre un càrrec, per exemple, d'alcaldessa, de presidenta. És a dir, pareix que la dona no acaba de creure-se. Jo m'agradaria que vostè llançara un missatge que diguera: jo sí, no he tingut mai la sensació de no poder arribar, no?
Jo la veritat que la sensació de no poder arribar no l'he tinguda mai, i de no poder estar o de que se me tractara diferent per ser dona al meu ajuntament no l'he tinguda. La veritat que sempre he sigut tractada com una persona més, i el gènere no m'ha influït per a res. Però jo penso que sí que som cada volta més, no? Podria nombrar l'alcaldessa de Castelló, l'alcaldessa d'Almassora, l'alcaldessa de Burriana, l'alcaldessa d'Almenara, l'alcaldessa d'Altura, l'alcaldessa de Begís, vull dir, totes aquestes són companyes del Partit Socialista i a dia d'avui ocupen un lloc en un ajuntament, no? Jo crec que el nostre partit sí que sempre ha reivindicat, i crec que per a mostrar un botó, no? N'he anomenat moltes a la província de Castelló. Podríem continuar, que alguna segura que me'n deixaré. I la veritat que són moltes, no?, les que estem al capdavant de institucions, que són importants, perquè la institució local és la més propera al ciutadà, és la que dia a dia estem a peu de carrer i traslladem a altres institucions, no?, i les necessitats que puguem tindre. Jo penso que la visibilització l'estem aconseguint, i que no n'hi ha tampoc que caure en l'oblit, no?, d'aquestes coses. I sempre, pues, treballar en pro de que això, pues, continuïn cada volta sent més les dones. També, pues, tenim una directora, no? Com estic ara des de la ràdio.
Sí, sí.
Són també llocs que jo crec que és important visibilitzar, no?
I vostè ha tingut alguna vegada la sensació, vostè ha tingut alguna vegada la sensació que per arribar a on està ha tingut que mostrar la seva valia doblement?
Jo personalment no. Però per lo que li dic, perquè jo a l'Ajuntament no he tingut en cap moment, la meva predecessora ja portava 12 anys, era dona, he trobat moltes coses que era normalitzat. Vull dir, jo, tan simple com que quan se te dirigisquen les cartes o algo, fique alcaldessa, pues per a mi era algo normal, però perquè ja ho tenia, no? A la meva professió, pues, és una professió en la que som més dones també, soc infermera i per tant pues, tampoc he tingut a nivell professional ixa lacra, no? Però sí que és de veres que hi ha professions en les que pues, a lo millor de gestions més d'empreses a nivell més de banc, que a lo millor sí que són professions més, un poc més vinculades a sector de a la gestió, sector més de masculinitzat.
Sí, però com que al seu voltant els càrrecs, per exemple, vostè si de que anava a parlar amb el president de la Generalitat és president, i si de que anava a parlar amb el president del govern és president també. Vostè té algun tipus de... se sent algun, d'alguna manera no tan valorada com si fora home? Té aquesta sensació?
Jo no, perquè jo crec que estic a la mateixa... escala que poden estar ells, són persones tots, tenim la mateixa condició, tenim igualtat i jo la veritat que no me sent diferent a un home, si me sent igual que un home, no tinc aquesta sensació, però almenys personalment no la tinc.
Pues li preguntem a la regidora, perquè sap què passa? Jo penso que les persones, les dones que alcancem el que ens proposem, a lo millor no són conscients de que les altres persones que sí que tenen un líder o una lideresa tinguin aquesta sensació. Li preguntem a la regidora, passem a preguntar-li a Noelia, vostè té la sensació que per ser dona ha tingut que demostrar el doble que un home?
Jo no tinc la sensació. No l'he tingut mai, aquesta sensació.
Ni en la seva vida habitual,
no.
ni...
No, no. Vale.
I ara, jo, vostè és mare?
Sí.
Val. I vostè quan va ser mare se va plantejar el fet de deixar el seu treball?
Les meves circumstàncies personals me van fer deixar-lo, però no per sentir, no per en comparació amb el meu home, és perquè jo no podia tampoc cuidar els xiquets. O sigui, tenia que deixar-me la feina.
Ahí anem. És dir, el problema on molt trobem. Una dona quan acaba de ser, quan veu el bebè, l'instinto maternal li aflora. Què ocorris? Que a l'hora deixes el treball?
Sí.
Perquè ho valorem a nivell econòmic i entrem en la bretxa salarial, no?
Jo crec que depèn un poc, com abans deia Noelia, són situacions que a lo millor cadascú tria, no? Jo, per exemple, no tinc fills, però sí que és de veres que pues, per circumstàncies ara de...
Persona, de la vida,
de la vida que tinc ara, pues, moltes voltes estic menys per casa, no? I vull dir, el que són les feines de casa i de més, pues, són compartides en la parella i jo no... Vamos, cadascú fins on podem arribar, no? Però sí que és de veres que és l'experiència, a lo millor, que un també estiga dispost, no? A com ens enfoquen a viure també aquesta maternitat, vull dir... el que vull dir és que si un té ganes, no?, de disfrutar també d'aquesta etapa, la vida està formada de moltes etapes, no?, en les que avui estem, demà no sabem com estarem i que ens disposem a viure-la d'una manera o d'una altra. Sí que és de veres que això és el que ens porta moltes voltes a triar el tindre que deixar la faena o no, no? Jo sempre he dit també que probablement si tinguera l'oportunitat de ser mare, pues a lo millor m'agradaria disfrutar d'una excedència per disfrutar de les vivències també del meu fill, perquè no tornen a estar ahí.
I imaginem que no podem disfrutar d'aquesta excedència. Clar, en Alqueries n'hi ha condicions per a que una mare en un xiquet recient nascut o se li donen ajudes per a aquesta mare perquè puguen estar atesos en la guarderia, per exemple, que n'hi ha allí?
Nosaltres a l'escoleta a dia d'avui aula de 0-1 no en tenim.
Però està previst que puga...
Nosaltres facilitem el, a partir de l'any, encara que no compli, encara que el compli, l'acabem de complir, en seguida poden entrar a la guarderia, encara que siga a l'escoleta, encara que siga a mitjà any, o sigui, no...
És... Mire, ja sé les ganes que vostè tenia i suposo que el problema que va tenir és que no el podien cuidar, però això sí que he dit, encara que acabem de complir l'any, jo el que vull és que vaig al col·le.
Sí, sí.
Però no s'han plantejat el fet del 0 a l'anyet?
Sí, s'ha plantejat en diferents ocasions. El problema és la instal·lació, clar. Per a 0 a 1 té unes necessitats molt diferents de 2 a 3 o de 1 a 2. És una aula específica que tens que habilitar, tens que sol·licitar... O sea, som una escoleta municipal, ara no funcionem com abans quan era guarderia i per tant pues, ara n'hi ha un termini per a sol·licitar aquesta aula i a banda pues, també hi ha acondicionar-la, el que suporta econòmicament... també depèn a voltes de la demanda. A dia d'avui la demanda moltes vegades ens ha quedat en poca gent, no? De 0 a 1 poca gent ha tingut la demanda real. sí que l'hem valorat alguna volta, sí que tenim ahí contemplada aquesta situació i sabem que és probable que en algun moment tinguem que gestionar-ho perquè hi hagi una aula de 0 a 1. El que no podem és agafar el compromís ara mateixa perquè tenim que valorar-ho tot.
Sí, però entra dins dels projectes que podem tindre per a anar llevant barreres a les dones, uh-huh. per anar donant-li d'alguna forma tranquil·litat, perquè sa mare pugui anar-se'n tranquil·la, poder treballar i no tinga que prescindir de la seva vida. Perquè al final, quan se fan fadrins, t'has perdut la teua vida professional, no?
Sí. tens que abandonar-la, òbviament, o dediques a una cosa o una altra. Moltes voltes compaginar les dues es pot, uh-huh. però no és fàcil.
Uh-huh. Sobretot per no tindre el millor els iaios prop, que d'alguna manera antes podíem tirar d'ells, i ara el que volem és tirar més com a que el Partit Socialista ell s'abandera com a que el que fa és recolzar a la dona treballadora. Pues clar, quan ho té un govern socialista al seu ajuntament ho demanda. Uh-huh. Mm? Vostès estan d'acord?
Jo totalment. Sí, total. Com he dit abans, no depèn ja van de les persones que ho estem gestionant, sinó depèn dels mitjos que tenim per a poder arribar a tindre aquesta aula, no? Nosaltres intentem sempre, com abans deia Noelia, afavorir que pues, el més pront possible cobrir aquesta necessitat i poder oferir el servei. Intentem també sempre pues, conciliar al màxim, des d'oferir l'escoleta de Nadal, l'escoleta uh-huh. de Pasqua, en èpoques quan els pares continuen treballant i...
De fet, s'ha ampliat l'horari de les escoletes, uh-huh. ho dic perquè lògicament jo disfruto uh-huh. d'aquestes coses, entonces, si me permetis jo ho dic, uh-huh. que puc disfrutar de que sóc una mare treballadora i que uh-huh. tinc l'avantatge de l'estar en un poble menut uh-huh. o en un poble que està molt... Com si diguem... mirat, és dir, és com si és un avantatge estar en un poble menut, sí. En aquest sentit. Sí que és de veres que jo vaig tenir la sort que vaig poder quedar amb la meva filla, però deixar-ho a un anyet hauríem de fer un esforç, no sé.
Sí, ja li dic que sí, el que passa que la instal·lació en la que comptem és la que ja, com bé sap, és una instal·lació que ja té els seus anys, uh-huh. que s'ha anat adaptant any rere any a la necessitat que ha anat venint. L'any passat se va fer una inversió en xicotes uh-huh. de reformes que calien al centre. I per tant, clar, l'aula de 0 a 1 pues, té uns metres específics que se necessiten per a poder tindre, perquè claro, no és el mateix quan ja els xiquets poden estar en les seues tauletes a quan necessitem tindre l'aula per a dormir, l'aula... És diferent les necessitats, no? Per tant, a lo millor tindríem que deixar inhabilitar alguna aula, com ara, per exemple, a lo millor la que utilitza l'AMPA, no? Que, uh-huh. que la té l'AMPA de la escoleta, per a habilitar-la lo millor com a aula, vull dir, tindríem que estudiar quines són les possibilitats. Nosaltres la predisposició, si veiem que la necessitat és real, perquè clar, després tenim uns ràtios també que complir de cara a conselleria, i per tant nosaltres aquesta disponibilitat la tenim, al igual que hem tingut la disponibilitat d'ara, d'augmentar les places al màxim, d'augmentar la contractació de personal, com ha sigut el cas també per enguany, per a poder atendre tots els xiquets que n'hi han matriculats, i la veritat que, vamos, per nosaltres... No hi ha cap problema. Si tenim la possibilitat, la tenim en les nostres mans, òbviament farem el possible. Clar, clar, per suport.
Una altra de les coses que també ens preocupa prou allí, i ara que les tinc així, és, clar, jo sé que no li podem, no podem demanar, però sí que ens agradaria poder disfrutar de l'institut.
És molt complicat.
Bueno, ja, però diuen que per les dones no hi ha res impossible, no?
No hi ha res impossible, però...
Vostè és alcaldessa, tornem... per les dones no hi ha res impossible...
No, per a nosaltres no se resistirà res. Ja la legislatura passada, en alguna carta que se va enviar a Inspecció d'Educació, bueno, se va enviar per el tema del bus que tenim a Burriana, ja vam instar a que el problema que teníem del bus venia derivat de no tindre institut. Per tant, ja reclamàvem prèviament l'institut perquè era el problema que ens havia causat, no? Sabem que no arribem a 5.000 habitants, tenim el mateix problema en l'ambulatori, que és un consultori auxiliar depenent de l'ambulatori de Borriana. Uh-huh. Sabem que aquests problemes, les alqueries, malauradament els tenim i estan ahí. La nostra xifra d'habitants, sempre estem en els 4.500, uh-huh. no? Però això el que li di abans, que benvingut, el que vulgui vindre a les alqueries, si podem anar sumant i anant fent, pues crec que tots guanyem, no? Nosaltres, com sempre hem dit, les portes estan obertes. I ojalà poguérem tindre aquest institut perquè evitaríem que els nostres xiquets en 12 anys, que pues, jo els veig menuts, no?
Sí.
Tinguin que marxar cap a Borriana on ens entenen i ens recibissin uh-huh. en els braços oberts. Això també és deberes i ens traten molt bé, però és deberes que pues, bueno, tenim i se despego, no, del nostre municipi i creixen pues ja un poc fora d'allí, però bueno, que intentarem reivindicar-ho sempre allò on puguem, però tindre una infraestructura com un institut pues a dia d'avui sabem que també té les seues baremacions, no, per a poder tindre.
Uh-huh. Entonces, se quedem en la programació del Dia de la Dona, participativa, participa molta gent,
sí,
no?
Sí, la veritat que sí, la marxa l'any passat vam anar prou gent també de diferents edats, de tot tipus, i la veritat que enguany esperem que també hi hagi. Per a nosaltres enguany una de les coses que és important i que no li aportàvem al capdavant ha sigut el que comentava, el projecte de l'escola, que els somnis no tenen gènere, no? Sí, bueno, si vols contar un poc.
Sí, bueno, el proper divendres del dia 6 és el com bé diu Esther, se diu els somnis no tenen gènere perquè venen persones de professions típiques,
per exemple, masculinitzades o molt feminitzades.
Perquè els xiquets vegin que no és impossible el creure's ser policia o bombera, o
estivadora, no? Que tenia una estivadora.
Tenia una estivadora, però per desgràcia no pot vindre perquè se li ha complicat la feina. Després un infermer perquè vegin que tampoc és típic que siguen xics, que poden ser xics també si volen. Uh-huh. I també el poble està molt, nosaltres creiem en l'alcaldessa, però n'hi ha pobles que no pensen que l'alcaldessa pot ser una xica, també, una bueno, dona. És de veres.
El nostre poble ho tenen assumidíssim.
No, en el nostre sí, però en alguns que no, és de veres. Nosaltres ho tenim molt assumit, uh-huh, però pot ser que els xiquets en altres poblacions sí que no ho pensen, això.
Uh-huh. Pregunta per a les dues. En València ho tenim fàcil. Congrés dels diputats, però en castellà, Congreso de los Diputados o Congreso de los Diputados y Diputadas.
La veritat que no sé, jo crec que congrés, no? El congrés dels diputats, per a mi estan inclosos diputades i diputats, vull dir, no hi ha distinció, no sé, m'has pillat, no sabria.
Clar, com en València ho tenim fàcil, congrés dels diputats, però quan ho traduïm és congreso de los diputados o congreso de los diputados y diputadas.
Mm-hmm. Seria acceptat, no? Les dues coses, crec jo, que no hi hauria...
Sí, bueno, és que... No.
Bueno, com a que celebrem el Dia de la Dona, ens quedarem en Congrés dels Diputats en València, no? I quedem bé amb les dues parts, no?
Jo crec que és una cosa genèrica, és com dir, no sé, és algo tan normal, no? Que ser diputats o diputades, regidors, a voltes, inclou també les regidores, no? O fas sí, la distinció també, però bueno.
Uh-huh. Pues moltes gràcies, Esther Lara, alcaldessa de les Alqueries, i Noelia Albalate, regidora, que en té moltes i importants de regidories, eh?
Sí, sí,
té molta
sí,
feina.
Sí, bueno, però
no
poc a poc se va fent.
Bueno, va deixar la seva feina professional, però ara demostramos-ho quatre voltes el que fa una dona, mos ho demostraran quatre regidories,
sí,
almenys, no?
Sí.
Moltes gràcies i bon dia a les dues.
Vale.
Gràcies.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964 52 90 48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964 52 90 48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
No
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen, y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
Restaurante Hierbabuena Villarreal te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Villarreal, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642 16 47 27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
Per arribar a les dues de la vesprada, continuem en directe a la 92.2 i, com solem fer de tant en dimarts, tanquem avui ja no en la unitat de prevenció comunitària i conductes addictives, sinó que parlem amb la psicòloga del centre de dia, Lluís Alcañiz, Isabel Pinyón. Molt bon dia.
Molt bon dia a tu i a tots.
Moltes gràcies. Bueno, avui, clar, en aquesta setmana de la dona, doncs també t'han seguit l'espai com a dona i per a parlar de casuístiques de la dona.
Que me pareix molt bé i li agraeixo a José que m'hagués cedit l'espai per a poder parlar des de, claro, una dona des de nosaltres d'on estem. Uh-huh. Bueno, dir que si mirem la estadística de la gent que ve al tractament, que demana tractament al nostre centre, sempre veiem que la demanda de les dones sempre és més xicoteta en relació a la demanda dels homes. Si ho parlem en percentatge, les dones són un 22% de la demanda que fan i els homes un 78%. El que no podem dir en un criteri rigorós és a què és degut, si és que les dones consumeixen més, menys, si elles tenen menys addicció que els homes, o és que elles no s'atrevissen, per tot el que suposa una dona reconèixer que té una addicció i venen al centre. El que sí que poden dir, i això sí que ho han pogut verificar, i és que elles tenen menys adherència al tractament. És a dir, venen, fan una demanda, però a poc a poc elles van abandonant el tractament. És a dir, com que no tenen aquesta adherència, no? Així com els homes sí que poden permanèixer i tenen aquesta capacitat, aquesta paciència de deixar que el tractament vagi fent efecte i evolucione, les dones no. Jo crec que també serà una qüestió de... Clar, primer fa molta vergonya reconèixer que eres addicte, després que sempre se té la sensació, no, que abandonen, que diuen coses que haurien de cuidar i mantindre, no? És aquesta postura de la dona cuidadora, de la dona mare, no, que on tenia que estar és en la casa, on té que estar cuidant els xiquets, i ella pues sempre és la última després d'una tasca de que l'home està cuidat, de que el germà està cuidat, de que el pare està cuidat. Jo crec que algo d'això té que veure.
Pot haver, no?, en què diuen els tractaments.
Sí.
En quant a les addiccions, perquè al centre trateu de tot tipus, a substàncies, i com deies, substàncies no substàncies.
Claro, lo que és molt, lo que trobem aixina que és molt característic, molt típic de les dones, serien les compres compulsives. Perquè, bueno, l'addicció a l'alcohol està, també ara trobem a dones que tenen problemes en l'alcohol i la cocaïna, també entre els adolescents i no adolescentes es comencen a consumir cannabis, igual que els xavals, però jo crec que aixina, parlant de conductes addictives sense substància, una cosa molt característica de les dones és les compres compulsives. Antigament, fa anys, les dones eren ludòpates, però de bingo. Era curiós, sinó com els homes són de sales, de joc, o eren de màquines, no? I les dones sempre eren de bingo. Jo crec que està molt connectat en la soledat, la dona, la seva soledat, esa soledat que ja no només és una cosa que tothom té, sinó la soledat de no sentir-se lo buiguda que ella desitjaria, no? Inclús a vegades, no, tens una família, tens uns fills, tens pares i tens un nom, però en algun moment i en general trobes que estàs molt a soles. A vegades les dones fem aquesta demanda, no?
Així que podria ser aquesta la causa, no? Entre d'altres, la soledat de que les dones acudisquen a una addicció, no? Que caiguen en una addicció.
Jo crec que sí, i el que dic és, no, que després també tinc que dir que des del punt de vista psicoanalític i en la configuració nostra de l'aparat mental i del psiquisme per a tindre salut mental, tenim que elaborar el que se diu, el que diu Freud, l'Edipo. I en les dones és molt més complexe, perquè tenim que tornar, de la mare anem al pare i del pare tornem a la mare. Per això moltes vegades assombra que diguem que les dones són més complicades, que les dones si són més males o més males. No, el que passa és que la nostra, diguem, elaboració i a nivell de l'aparato mental introduís una part que l'home no té, perquè l'home se separa de la mare i va al pare, s'identifica en el pare i ell es queda perquè ell té que ser un home com el pare. En canvi, la xiqueta té que tornar a la mare per identificar-se en la mare. I, clar, aquest procés que he contat no pareix res en el món emocional i psicològic, és molt, molt complex.
Així que suposem que en el tractament aquesta vessant, no? Més enllà de donar eines o pautes per a que deixin aquesta conducta, també s'ha de tractar la part emocional.
Claro, la part emocional i un poc veure què és el que aquest objecte màgic que ingerixen es dona, no? Perquè sempre n'hi ha com un simbolisme. És a dir, una càrrega que és emocional, que és simbòlica per a un, que ho posa ahí. Pues, per exemple, estic parlant de que tu a lo millor vas a un puesto i tens que entrar i n'hi ha molta gent i tu eres fumadora i tens un cigarro pensant que tu en aquest cigarro s'has acompanyat. Això és el que ella li posa, perquè en realitat no és real, perquè tu quan estàs a soles, estàs a soles. Però ella és com un objecte màgic que tu utilitzes i que li poses aquesta càrrega, i que te done esa força o te lleve esa vergonya o esa situació de poca confiança i que te fa com una espenta perquè tu pugues fer algo que és curiós també perquè moltes vegades les dones, per exemple, que fumen no entenen que a lo millor els fills tinguin aquest tipus d'addiccions i, sin embargo, elles estan fumant i tenen una addicció. Sí, és curiós, no? I també tinc que dir que, per exemple, els homes, quan fan una demanda d'atenció, normalment si tenen dona o tenen nòvia, les dones se comprometen molt. Es fiquen molt, inclús a vegades, inclús l'abuela, la mare, la nòvia o la dona i tots ahí implicats per a que l'home pues, resolga el seu tractament, no? Però les dones no ocorreix així. Les dones, una altra volta, es queden molt a soles. Si són elles, les queden nou, com passa moltes vegades en la vida, no? Perquè avui en dia les dones treballem i tenim que resoldre el treball de la casa i el treball de fora. Moltes vegades l'educació dels fills també està molt delegant les dones. I en aquest cas, una altra vegada, te trobes que la dona per ella mateixa té que comprometre al seu tractament, cosa que en els homes diguem que estan com...
Més compartida,
més
no?
compartida i més cuidats. I, sí, perquè la dona és... Bueno, això, ese rol que ens han donat de sempre, que som, tenim que ser grans cuidadores, no? Ja no dic mares, però cuidadores sí.
I això fa que moltes vegades, pues, és això, la prioritat no és una mateixa, i per això pues, vas deixant-te cap al final i dieves el que et fa falta a tu.
Claro, això no, perquè això passa, no?, de les mares, aquestes dones sacrificades, no?, que, mare, vaig al metge, ui, ja aniré, mare, no faig això, ja aniré, això, no?, que tots estan bé i tu, quan arriba tu, pues, estàs cansat, no li dones importància, o... Perquè, a més, també tinc que dir que una sintomatologia de l'addicció és que no se reconeix que ho té una addicció. Sempre se pensa que són els demés és que veuen una distorsió d'una conducta que ell fa que no és errònia. I entonces, claro, les dones també costa, perquè a mi tu li dius, bueno, pues tu no penses que veus una miqueta, i te diu, no, això són coses vostres, lo que passa és que me mireu mal, deixem-me en pau, sempre esteu damunt de mi. Bueno, pues això. I també tinc que dir que un límit, quan la dona es comença a consumir i que fa un abús i que possiblement o inclús que tinguera una addicció, un límit que fa que la dona es replanteja que ha d'anar a tractament, però tornem a lo mateix, no és per estar bé ni ja, no? Sinó perquè té una maternitat en la que ha abandonat, en la que ja no és conscient, en que sí que se li ha dit que ella no està fent les funcions que toca per la xiqueta, i això fa que ella se replanteja el que té que ficar-se en tractament. En els homes, moltes vegades és perquè no, aquesta expressió de encara que tinguin nòvia, no? És que fes patir a ma mare. Com el discurs és diferent, no? Com ella és que
fa mal
als fills i és una maternitat la que no tocaria i com en ell sempre és la mare, encara que tinguin nòvia, que també, no? La meva nòvia no s'ho mereix, la meva dona, però també ma mare, i pobra ma mare, no? Aquesta forma de com ho relacionem i què és el que ens fa patir i de quina manera mostrem els afectes i el patiment.
Que al final sempre està la figura de la dona ahí.
Sí.
Que és això, la
també
carrera...
tinc que dir que això s'ha debatit molt, perquè pareix ser que al principi la societat en general està sempre muntada de cara a l'home, val? I entonces, claro, quan apareixien les dones, les primeres dones, pues exactament diguen que no contemplaven la diferència de gènere. I claro, tu no vas estar igual a una dona que a un home. Perquè no, considere que no. També nosaltres en el centre de dia no només això, diferenciem el gènere, sinó també a cadascú. Vale, un té una addicció a la cocaïna, però un es diu Pepe i l'altre es diu Juan i l'altre diu perquè com és ell, els valors que té, els valors familiars, la situació familiar, si realment és un xic en valor, si realment és un xic que se compromet al treball que tenim, a vegades te sorprèn, no, perquè en aquestes conductes són tan autodestructives i que se fan tan de mal, perquè són verdaderos treballadors i treballadors professionals competents i treballadors com el que més, Vull dir que no és que hagués té un concepte, no, de la, del drogodependent, que és una persona com que no sap el que està bé o el que està mal, o que és una persona vaga, no. No. Però bueno, i entonces ahí els recursos i la gent que estaven treballant en la, tratant l'addicció, pues van tindre que plantejar i fer tot un esforç. Ha sigut també una lluita d'anys per a tindre que veure que sí, que hi ha una diferència de gènere. Pues, per exemple, hi ha comunitats terapèutiques soles per a dones, en les que si tenen un xiquet xicot se poden endur, perquè claro, tornem a lo que jo di antes, com dices a un xiquet de 8 mesos, panaten a un puesto a cuídate tu. I que moltes vegades, a vegades en mala sombra, pues quan el home també ha sigut la parella seu consumidora, li ha servit per dir-li que ella ha abandonat el xiquet, quan ella el que estava fent és cuidant-se ella per poder ser una bona mare. Claro, entonces se va crear, bueno, pues aquestes coses s'han pensat, de manera que el xiquet, hasta 3 anys, se'l pot endur a la comunitat terapèutica. D'aquesta manera ja pots estar tranquil·la, perquè com te pots cuidar a tu sabent que tu has deixat un xiquet que saps que estarà ben cuidat, però claro, no el cuides tu, perquè si tu tens un xiquet
és per a, el cap, no?
Claro, per a exercir de mare i estar en ell, i que estem parlant en un fill, que és, diuen, i jo també ho dic, no?, que són de les personetes a les que més se vol. De les personetes que més se volen. Entonces, claro, això va ser que poquet a poquet, perquè claro, no, un home se pot anar a una comunitat terapèutica i dir als fills, i bueno, bé, està tot bé, perquè la família es fa càrrec, però no és el mateix la funció materna, i més quan són tan xicotets.
I això no està canviant, perquè ara que sembla que els homes, alguns, no, com tot, més joves, com que van assumint més càrrecs, això continua passant, continueu veient,
moment,
no, que la càrrega...
De moment sí, perquè això del, bueno, de la igualtat, no, és una cosa que és molt lenta. Jo crec que això ens costarà molts anys. Hem avançat, hem evolucionat, però hi ha coses que, per exemple, els homes ajuden en la casa i, a vegades, bueno, pues, s'impliquen molt, no? Però jo crec que la majoria qui du... La infraestructura de la casa és la dona. Jo crec que sí.
Jo crec que ja ha partit de dir que ajuden en casa, o sea, no? Sí, que hauria de ser corresponsabilitat, no?
Sí,
que...
però la casa no és viscuda com a perquè són molts anys que per a nosaltres la casa ha sigut el nostre espai on ha sigut nostre. A nosaltres ens han sentit que teníem un poder i un lloc important i que eren sigut valioses, perquè fins fins a molts anys les dones eren valioses no per lo que fe i per els valors propis de la dona, sinó per la maternitat, i inclús per la maternitat no de filles, sinó de fills. Claro, això encara està ahí. Claro, són, de totes maneres, a vegades el llenguatge sí que és important, no? Però jo crec que no és tan determinant. Jo crec que és més una forma d'estar, de posicionar-se, de valorar, perquè, bueno, és que és, tu agarres a xiquets, igualtat de xoguets, igualtat de gènere, no? Però a vegades te sorprèn com una xiqueta que li has donat de tot, igual que un xic, pues ella busca lazos, busca brillantes, busca coses de princesa, i com un xiquet, pues és donat als dinosaurios, als cotxes, saps? Que n'hi ha alguna cosa ahí. Jo crec que el que n'hi ha és que són molts anys i que per exemple, els homes tenen que mantenir encara un rol. Els homes de homes forts, que són forts, que poden en tot, homes que no són capaces de parlar, pues no sé, de lo que els preocupa, lo que els fa por. Quantes pares, per exemple, abandonen els fills quan naixen per la por de no ser un bon pare i fan una fugida cap endavant. Vull dir que... I després les mares moltes vegades, nosaltres ho veiem al centre, no? Que n'hi ha molta superprotecció. És curiós, no? Quan un fill és un home, que serà un home, i com el fill té 20 i pico d'anys, encara el veu és el xiquet, no? Com... I aquestes coses que estan tan arraigades en nosaltres, no? A mi lo que m'agrada pensar és que les dones tenim que dependre a volemos, perquè si no mos volem nosaltres no podem voldre més els de més, i que a mi, claro, m'agradaria que si una dona, per la raó que siga, no se sap voler i una sintomatologia de que això no sap fer-ho és a través d'haver desenvolupat una conducta addictiva que vinguere uh-huh. i que buscaré la seva solució i dir, a mi m'està passant algo, perquè a més són dones que inclús no soles no saben voler-se bé, sinó que a més busquen companys uh-huh. que tampoc les saben voler bé. No dic que no estic parlant de que no se vulga, que és una altra cosa. Uh-huh. L'amor sempre està i afortunadament lo que manté este món que no se mos vaig al traste és l'amor, no? Però jo estic parlant del bon amor, d'aquesta forma de mostrar-ho i de dir-ho tant a vosaltres com als altres d'una forma més adequada, més com uh-huh. toca.
Més sana, no?
Més sana. Sí. Uh-huh. Perquè, mira, és curiós, no? Perquè al mateix temps que estem parlant de la igualtat i estem parlant de que les dones volen dignitat i volen drets, curiós com moltes adolescents, en vez de estar estudiant i en vez d'estar desenvolupant per al dia de demà tindre uns treballs dignes que repercutiren una economia que es poguera fer autònomes, se perden i fan això, no? Com és, la igualtat passa perquè jo hago lo que los hombres pueden hacer. Entonces, si un home se carrega no, se fa addicte al cannabis, però jo també, i jo el que penso és que estan s'aprofitant tant l'home com la dona, no? Però uh-huh. si estem parlant de la dona, jo sempre dic, aquests xavales, què és el que fan? En vez d'estudiar i en vez de desenvolupar la capacitat intel·lectual, en vez de llegir, d'aprendre, no? Estan
ficades en negatiu. Un
mul, efectivament. Uh-huh. I això jo recorde que estava pensant que quan jo era adolescenta el nostre, per exemple, ho vam fer nosaltres en iniciar a reivindicar la igualtat en fumar tabaco, i que era un gesto i una acció i una conducta que mos feia mal, perquè al final pues, uh-huh. el tabaco mata, no? Sí. Pues això, no? Que a mi me sorprèn i me crida l'atenció, no? Com aquestes xiques en aquesta igualtat pues, volen beure alcohol lo mateix, que a nosaltres l'alcohol mos senta peor que als homes, perquè tenim un fetge més xicotet, el metabolitzem d'una forma diferent. Bueno, pues això, no? Que és una reflexió que jo dic, bueno, en la mesura en què dic, vale, que els homes tenen que canviar, no? Però nosaltres també tenim que canviar i buscar el màxim per a poder estar en el lloc que ens correspon, perquè uh-huh. tu no pots reivindicar algo si tu no saps el lloc que te correspon, ni el que te correspon, ni el que tens que demanar.
Uh-huh. I sí que és important, Isabel, estaríem parlant molta més estona, però com estem arribant ja al final del programa i crec que tenies un parell de frases també, sí. El convidem per a, sobretot per a la reflexió també, no? Perquè venen bé aquesta setmana.
Molt bé, pues segurament són frases que totes les dones i tots els homes han sentit, però a mi m'agrada llegir-les, vaig a llegir-les perquè de vegades en quant també jo les llegís i m'agrada, no? Uh-huh. En quant a el que busquem les dones, en quant a que són feministes i parlen de la feminitat i volem que desaparegui el masclisme, se trata de no se trata d'una guerra contra los hombres, sinó d'invitar a los hombres a que participemos juntos en esa transformación necesaria del mundo. Y per últim, una frase de Simone de Beauvoir, que jo també m'agradaria i també dic que parlar del feminisme crec que primer n'hi hauria que llegir, perquè moltes vegades se parla del feminisme i no se sap molt bé de lo que s'està dient, uh-huh. del que s'està parlant, però recordant a Simone de Beauvoir és el dia que una mujer pueda amar no desde su debilidad, sino desde su fortaleza, cuando pueda amar no para escapar de sí misma, sino para encontrarse, no para humillarse, sino para afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal.
Uh-huh. Bueno. Queda per a la reflexió, i sí que m'agradaria insistir en un aspecte, no? Ja sí. que no sabeu el perquè del percentatge més baix de dones, si és perquè sí. no volen demanar ajuda o perquè realment no es consumís, però en el cas de que no vulguin demanar ajuda, que la demanen, no? Que es pot dir.
Clar, clar que sí. I a mi quan me pregunten, tant un home com una dona, si es pot curar una addicció, es pot curar una addicció. Es uh-huh. pot curar una addicció, claro. I per això dic antes, no? Que a mi m'agradaria que vingueren, perquè l'addicció n'hi ha que prendre-la com un símptoma d'aquesta dona no se sap voler. Algo li ha passat passat, algo no ha depres, algo no ha sabut, i és perquè ella busca, per exemple, pensem una dona que se sentís molt a soles, que l'home treballa fora i que té de cop i volta té tres xiquets, i és una maternitat que l'ofegue, no? Entonces, en algun moment pues, ella pega un trago d'alcohol i se serene, és com un bálsamo. I el que avui és un bálsamo després se convertís en una conducta addictiva que és preocupant.
Doncs esperem que cali el missatge, Isabel, moltíssimes gràcies, i esperem parlar, a veure si no fa falta que siga un 8 de març la setmana, que pugues vindre quan vulguis.
Quan vulgueu, jo sabeu que sempre estic encantada i disposada, que és un espai encantador.
Doncs moltíssimes gràcies, sempre. Un plaer. Nosaltres ens acomiadem ja, temps per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Fins demà.